Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'increment més gran de reserves als embassaments des de l'any 2020 no serveix per ara per aixecar les restriccions. I fixa't que les xifres són força bones, força optimistes. A les conques internes, la recuperació d'alguns embassaments és significativa. Susqueda arriba ja al 40%, el de Foix està al 95%, i sí que es manté un nivell més baix, el de Siurana, a la comarca del Priorat, en un 9%. Per tant, aquesta comarca tarragonina, el Priorat, és la més castigada per la sequera i es manté a hores d'ara encara amb l'alerta ben vermella. Bona tarda, sóc Carlos Losada i des de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, que agrupa els col·legis professionals d'agrònoms, camins, canals i ports i economistes, reclamen que s'ha de mantenir el nivell d'inversions per reduir la dependència de l'aigua del cel. En l'actualitat hi ha en construcció l'ampliació de la dessaladora de la Tordera a Blanes, a les comarques de Girona, i una nova dessaladora al riu Foix, a Cubelles, una inversió per les dues obres de 500 milions d'euros i que han d'estar acabades l'any 2029. A més, en projecte una nova tercera dessaladora a la zona de la Muga, a la comarca de l'Alt Empordà, per abastir, doncs, pràcticament tota la Costa Brava. Busquem més detalls sobre aquesta qüestió. Sergi Tor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Doncs l'Observatori, aquest observatori insisteix que ara és un bon moment per plantejar el debat de la proposta de connexió entre el sistema Ter Llobregat i el Consorci d'Aigües de Tarragona, és a dir, treballar per tenir a punt la possibilitat de traslladar aigua de l'Ebre cap a l'àrea de Barcelona en cas de necessitat, oi?
Sí, per l'Observatori la sequera és estructural i, per tant, que ara hi hagi aquest respir és el moment de preparar-se per una millor gestió de l'aigua de cara al futur. I aquest projecte, plantejat per l'Observatori, és al cap i a la fi una canonada de 65 quilòmetres que connectaria Constantí amb Sant Miquel de Olèrdola per aprofitar una ja existent i bombar aigua fins a Masquefa. Una obra que tindria un cost d'uns 300 milions d'euros i un període d'execució força curt, de 8 mesos, i que connectaria al cap i a la fi les dues conques de Catalunya, la conca de l'Ebre amb la conca del Ter Llobregat. A migdia de COPE Catalunya i Andorra, l'enginyer Carles Cunill considera que aquest projecte sempre ha de ser al damunt de la taula buscant una solució consensuada.
La interconnexió d'aquesta xarxa de manera reversible, que faci que l'aigua pugui anar en cas d'emergència per un trencament de canonada entre l'Ebre i Tarragona, doncs en aquest cas vagi direcció cap a Tarragona. I que en el cas de que, pel que sigui, com ens ha passat a l'àrea metropolitana de Barcelona, a tota l'àrea d'Atell, tota la Catalunya metropolitana, doncs hi hagi una mancança d'aigua, doncs pugui anar amb la direcció contrària.
Aquest és el gran projecte plantejat per l'Observatori en un moment de màxima sequera. Ara que no hi és, diuen que és un bon moment, evidentment, per estudiar-ho. Tot i que, com sempre ha passat, quan hi ha aquesta possibilitat de connectar les dues conques, hi ha hagut opinions discrepants. Respecte a l'escenari actual, la Carles Cunill avisa a COPE Catalunya i Andorra. Ara el que no pot passar és com altres sequeres, que quan ja va començar a ploure, ja no es va fer res. S'han de mantenir les inversions, el seu calendari, per preparar per la següent.
Per produir aigua, com són les dessaladores, les instal·lacions de regeneració d'aigua, de reutilització, és necessari seguir-les fent perquè estem convençuts de que la sequera és estructural i que no podem dependre només de l'aigua de la pluja. He viscut altres sequeres i he vist com la preocupació decau amb les pluges, amb l'ompliment dels embassaments, i això és un tema que no podem repetir i no ens podem permetre.
A banda d'aquestes noves dessaladores, l'ampliació de la Tordera a Blanes i també la de Foix i obres de millora en la regeneració d'aigües i de nous pous, l'Observatori veu vital treballar en la modernització dels regadius com una peça clau per millorar la gestió de l'aigua.
Molt bé, Sergi, això és el que diuen els experts. Com també apuntava al començament, des del govern de la Generalitat no volen abaixar la guàrdia i mantenen les limitacions, les restriccions al sistema Ter Llobregat i també a la zona de l'Alt Empordà, el pantà de Darnius i Boadella, oi?
Sí, un missatge de prudència i, per tant, d'espera. El govern manté les restriccions com a mínim una setmana més. Per tant, les unitats de producció en fase d'alerta, la majoria ubicades a les localitats dels sistemes del Ter i del Llobregat, i les que estan en fase d'emergència a l'Alt Empordà, continuen, tot i que des de l'agost del 2022 no hi havia un volum d'aigua als embassaments com l'actual. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, sí que reconeix el respir que ha portat la pluja i les reserves actuals.
Si a partir d'avui no plogués ni una gota més a Catalunya, els sistemes que estan en alerta, que és la majoria de les conques internes a Catalunya, no patirien noves restriccions fins al novembre del 2025. Per tant, les pluges sí que ens donen un període de tranquil·litat a futur, els propers mesos. Per tant, des del govern continuem amb la mateixa estratègia, per esgarrapar, com els deia, aquest 31 hectòmetres cúbics que ens hem fixat com a objectiu amb les millors infraestructures d'aquest 2025.
Aquest és l'objectiu, doncs, amb les obres per al 2025, anar continuant, en aquest cas, una millor gestió de l'aigua. A més, també les previsions de pluja, pel que fa referència al que falta de març i a l'abril, són bones, el que, per tant, podria millorar aquesta capacitat actual dels embassaments. Però, per ara, Carles, les mesures restrictives encara es mantenen.
Gràcies, Sergi. Parlem ara mateix de la previsió del temps de cara a les pròximes hores. Pròximes hores i pròxims dies en què es manté el temps inestable, com tu deies, Sergi, amb ruixats pràcticament cada dia a un lloc o altre de Catalunya. De fet, durant aquesta matinada, una massa de pluja ha entrat per les comarques del sud i ha escombrat, doncs, Catalunya de sud a nord, sobretot circulant a tocar de les comarques de Lleida, de les comarques de Ponent. S'han acumulat registres d'entre 2 i 4 litres per metre quadrat en moltes comarques i fins a 10 litres per metre quadrat al pantà de Siurana, a la comarca del Priorat, on precisament la pluja no havia estat gaire generosa els últims dies. Les temperatures tiren cap avall, ho notarem sobretot dijous i divendres amb temperatures de rigorós hivern. Doncs vinga, ara queda per conèixer com està la xarxa viària. Avui ens explica la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda. En general, aquesta hora, pocs problemes de trànsit a les principals carreteres i autopistes del país. Destacar un vehicle avariat a la Ronda Litoral talla un carril a la Barceloneta en sentit Llobregat i poques retencions des de Diagonal Mar fins a aquest punt. També es mantenen aturades puntuals a l'autovia A2 d'entrada a Barcelona, Cornellà de Llobregat. Hi havia una incidència, ja s'ha normalitzat, però encara queden aturades intermitents des de Sant Feliu fins a Cornellà, com dèiem, a l'autovia 2 en sentit Barcelona. A banda d'això, es manté tallada la via local GI542 entre Osor i Sant Hilari Sacalm per uns esfondraments. De moment, això és tot des de trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I un dia més parlem del servei de Rodalies, perquè plou sobremullat per als usuaris d'aquesta infraestructura. Concretament avui a Cerdanyola del Vallès, sobretot per aquells alumnes de la Universitat Autònoma que han vist frustrada la seva voluntat d'arribar a l'hora a classe o senzillament arribar al campus de Bellaterra. Un tall a les línies R7 i R8 per una incidència que afecta la senyalització entre les parades de Cerdanyola Universitat i Cerdanyola del Vallès ha generat situacions de desorientació a pràcticament totes les andanes on els viatgers elementals la manca, sobretot, un dia més, la manca d'informació. El Jordi explica el caos que ha viscut quan volia agafar el tren per anar a la universitat.
És un desastre. La R7 no funcionava, després ha vingut, ens han canviat de via, hem canviat tots d'andana, hem pujat, ens han fet baixar i un desastre total i absolut. El que ha funcionat ha sigut l'E3, que ha vingut a substituir el que és la R7. Però, de totes formes, o sigui, la gent ha arribat tard a classe i de mal humor, clar.
I els usuaris asseguren que estan ja resignats i han mostrat poca sorpresa davant una nova avaria avui a la R7 i a la R8. L'Iza ens explicava que cada matí tenen algun problema amb el tren.
Jo vaig en cotxe privat quan entro a primera hora, però quan no he d'agafar el tren, i bueno, el tren quan l'he agafat a primera hora va malament, va tard, i avui doncs esperant aquí, no vull baixar aquí perquè no hi havia trens cap a la uni, i doncs esperant l'E3 ara. Però bueno, com sempre, si és que sempre és cada matí igual.
Doncs hores d'ara les línies R7 i R8 estan encara tallades per una incidència que afecta la senyalització, com et deia, entre Cerdanyola Universitat i Cerdanyola del Vallès encara no resolta. S'ha establert servei per carretera entre aquestes dues estacions. Els viatgers hauran de fer transbordament als trens de la línia R4 per continuar el seu viatge. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Mollet, Sant Fost i Castellbisbal a la R8 per l'avaria d'un tren de mercaderies. Els viatgers hauran de fer transbordaments als trens de les línies R2 Nord i R4 es registren retards a la R4 que poden superar els 15 minuts aproximadament. També hi ha retards a hores d'ara a les línies R2 Nord i R11 per diverses incidències a la xarxa ferroviària. Déu-n'hi-do, doncs, una nova jornada de caos al servei de Rodalies de Catalunya, tot el traspàs i totes les bones intencions de la consellera Sílvia Paneque. Va dir que hi hauria més informació. Aquest matí sembla que no hi havia l'estació de Cerdanyola del Vallès. Més coses. Les malalties minoritàries que afecten aproximadament a 400.000 persones a Catalunya es caracteritzen per la seva baixa prevalença, amb un cas per cada 2.000 habitants. A Espanya es calcula que hi ha uns 3 milions de persones amb aquestes condicions. Aquestes malalties són molt diverses i presenten símptomes que poden afectar diferents sistemes del cos, incloent el neurològic. El diagnòstic d'aquestes malalties és un gran repte, ja que pot trigar anys i en alguns casos mai arribar a ser definitiu. Aproximadament el 80% d'aquestes condicions són d'origen genètic i, tot i els avenços en la identificació de gens, moltes malalties romanen sense aquest diagnòstic encara. La manca de tractaments específics genera una gran incertesa tant per als pacients com per a les seves famílies, que sovint han de fer front a costos elevats amb teràpies que no sempre són del tot efectives. El suport social és fonamental en la vida diària d'aquestes persones, així com la col·laboració entre els professionals de la salut, famílies i associacions de malalts per avançar en el coneixement i el tractament d'aquestes condicions, d'aquestes enfermetats rares o minoritàries, com es diu també. Arran en COPE Catalunya i Andorra ens hem interessat per la nova vida de la Rosa Larcón, la regidora de Barcelona, que va renunciar al seu càrrec per una malaltia rara que, atenció, li tanca els ulls. Amb ella ha estat aquest matí la Yolanda Canales.
I aquesta nova vida li va arribar ara fa uns 6 anys. Va ser de cop i volta. Estava travessant un carrer per un pas de vianants i tot es va fondre negre. No podia veure i no sabia el per què.
Va ser molt curiós, perquè el primer dia que em va passar, jo anava caminant, anava creuant un carrer,
sí,
per un pas de vianants en un lloc que hi havia força gent, i força trànsit, i de cop i volta se'm van tancar els ulls i no els podia obrir.
Ostres.
I per tant, em queda cega 100%. Per sort, un senyor, clar, jo em vaig posar molt nerviosa, un senyor em va agafar i em va portar de la mà i em va treure d'allà.
I el perquè és la síndrome de Meix, que provoca falta de control a les parpelles. Els músculs es contrauen de tal forma que no els pot obrir. I a la Rosa aquest estat li pot durar des de segons fins a algun minut i en alguna ocasió 2 dies. Ha estat sense poder obrir els ulls. Aquesta síndrome, però, també afecta a la mandíbula. Els afectats poden fer badalls tan forts que la poden desencaixar. Ara bé, arribar a posar-li un nom al que ella tenia no va ser fàcil. El seu peregrinatge, com així ho defineix, per diferents metges, va durar 3 anys.
Penso que és un dels grans problemes de les malalties rares o minoritàries,
sí,
és justament la diagnosi.
Clar.
I jo vaig, em van dir, tens ull sec? I jo, vinc a posar-me gotetes. I ja va arribar un moment que, clar, vaig fer peregrinatge de metges. En total vaig estar 3 anys per tenir una diagnosi clara.
La Rosa diu que el seu dia a dia és una aventura perquè no sap quan se li poden tancar els ulls, és involuntari, i no hi ha res que l'avisi de que això succeirà. Per això, quan ha d'anar al carrer, actua com si fos cega. Però el més important, diu, en la mesura del possible, és fer vida normal per no aïllar-se.
I m'haig de comportar pel carrer com si fos cega 100%. Doncs això, vaig amb el meu bastó pel carrer, si em passa alguna cosa, porto el comandament per als semàfors, per a l'autobús, i intento fer la vida el més normal possible. És evident que no la puc fer com la feia abans que això em passés, però intento fer la vida el més normal possible, perquè és que o t'adaptes o jo et quedes a casa aïllada.
Aquesta malaltia que té la Rosa, la síndrome de Meix, la pateixen 1 de cada 500.000 de persones.
Doctora Mireia del Toro, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Vostè és la coordinadora del programa de malalties minoritàries de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Avui estem parlant d'això, de les malalties minoritàries. Un dels grans problemes, doctora, d'aquest tipus de malalties és que es detecten, es diagnostiquen una mica massa tard, no? Quines solucions hi hauria, si és així, per resoldre aquest tema, doctora?
Bueno, bona tarda. És cert que un dels problemes de les malalties minoritàries és que es diagnostiquen tard, però això depèn molt de quina malaltia minoritària tinguis i, per desgràcia, d'on estiguis, de l'estat espanyol o inclús a dintre de Catalunya. També és cert, i s'ha de dir, que en els últims anys s'ha reduït molt el temps de diagnòstic d'una malaltia minoritària, tot i que segueix sent molt llarg. I jo crec que les solucions passen per una banda, per donar-los visibilitat, com estem fent ara, per altra, per ensenyar als metges que estan a primera línia, no? Als pediatres i als metges de família i generals, el que són i com detectar-les. I, per últim, pues, que els pacients amb una sospita tinguin fàcil accés als centres on es pot confirmar la seva malaltia.
Parlaves de que a vegades es triga molt en detectar aquesta en diagnosticar aquestes malalties. La mitjana per arribar a un diagnòstic d'aquest tipus de malalties, quina és ara mateix, doctora? Aproximadament, clar.
Bueno, com he dit, és molt variable. Hi ha malalties minoritàries que són més comunes i llavors la gent hi pensa més, i amb aquesta s'ha escurçat molt el temps de diagnòstic, i hi ha malalties minoritàries ultra rares que costen moltíssim. Llavors, el temps, segons la Federació Espanyola de Pacients amb Malalties Minoritàries o Malalties Rares, no, que és FEDER, ells posen encara que el temps de demora és entre 5 i 6 anys, però jo crec que, per exemple, afortunadament a Catalunya aquest temps s'ha reduït molt, salvo per alguns pacients amb malalties ultra rares que costen molt, però jo crec que estem en una mitjana ara, en els millors casos, d'uns mesos, i en els pitjors de 2-3 anys màxim.
Bueno, està bé. Tinc entès, doctora, no sé si m'ho confirmarà o no, que només el 20% de les malalties rares són investigades. Això és cert? I si és així, per quin motiu?
Bueno, és cert que hi ha poca investigació en malalties rares, per una banda perquè, bueno, pues que es desconeixen molt, i per altra perquè és una recerca que a la llarga, la recerca vulguis o no, normalment va orientada a entendre la malaltia i trobar teràpies, i aquestes teràpies pues, moltes vegades no arriben a fi perquè són difícils o no són rentables. Però també és cert que ara s'estan investigant moltes més malalties minoritàries, i jo crec que ja passem del 20% segur. Ja hi ha grups, no tots aquí a l'estat català o a l'estat espanyol, però que hi ha grups investigant molta malaltia.
Què tenen en comú les malalties minoritàries o rares, doctora? Poder que comencen això quan ets petit, que afecten diferents òrgans, que són malalties cròniques...
Bueno,
que no tenen cura fàcil o que no tenen cura, no sé, facis una radiografia, aviam.
Que vostè ja ho ha dit tot, no? Són malalties que afecten a diferents òrgans, a molts o a un, però diferents, que són cròniques, que només el 8-10% tenen cura, i tampoc són cures que curin, són cures que pal·lien una mica la progressió de la malaltia, i que moltes d'elles comencen a la infància, i que la majoria d'elles són genètiques.
Clar. Vull dir que la genètica, en aquest sentit, té molt a dir en quant a la importància de la prevenció i del diagnòstic precoç que parlàvem al començament, no? Entenc, doctora, o què?
Sí, sí, la genètica és una part del diagnòstic. El 80% d'aquestes malalties són genètiques, i és molt important arribar a aquest diagnòstic, sobretot, a part de per confirmar la malaltia i saber què podem fer, per fer un assessorament familiar i mirar que no es repeteixi, i mirar quins familiars poden estar en risc de tindre aquesta malaltia.
Aquest tipus de malalties són imprevisibles, doncs, o què?
Bueno, naixem amb elles, llavors el que és variable és el moment en què es posarà, en què donarà la cara, no? I et dic, el 70%, 75% comencen la infantesa, però hi ha malalties que són més lleus o més atenuades i poden començar a l'edat adulta, o fins i tot hem diagnosticat pacients amb 60 o 70 anys.
Déu-n'hi-do. Ara mateix, doctora, hi ha una xifra de quantes persones a Catalunya tenen això, una malaltia minoritària, una malaltia rara? Teniu xifres vosaltres o no?
Xifres comptades no, però com que la prevalença es calcula que és un de cada 2.000 persones, doncs calculem que hi haurà unes 400.000. Per exemple, només al Vall d'Hebron ja tenim registrats 40 i algo mil pacients amb malalties rares, amb la qual cosa pues, probablement a Catalunya serà això entre 350 i 400.000 persones.
I els tractaments són tan diferents com tantes malalties rares que hi ha, que vostè parlava que n'hi havia moltes, no? Cada malaltia suposa que és un món a part, no? És un tractament diferent, no?
Hi ha unes 8.000, 9.000 malalties rares, de les quals, com he dit, només un 8% tenen un tractament específic. El resto l'hem de tractar pues, ajudant a que el pacient al dia a dia i la seva família pues, tinguin una qualitat de vida que sigui una mica, bueno, pues, una mica acceptable. Sí. I d'aquests que es tracten, pues, hi ha pocs tractaments i no tots són curatius. Llavors sí que ens hem de recolzar molt en algo que ens queda pendent, que és el suport a la família quan a la seva vida diària, no? El treball, les teràpies, totes aquestes coses que ajuden a millorar la qualitat de vida.
Aquests són dels reptes de futur més importants, poder, doctora, això del suport a la família, l'estar al costat del malalt, la investigació, la genètica...
Sí, jo crec que són els reptes de futur, són a millorar el diagnòstic, a intentar trobar més tractaments i acompanyar. I això a Catalunya, per sort, tenim les xarxes de malalties minoritàries que s'estan posant en marxa ara, que una mica van amb aquesta línia, no? Amb intentar escurçar el temps, millorar els tractaments a vora d'on es visqui el malalt i millorar l'accés als centres d'experts que els hi poden ajudar.
Molt bé. Doncs, doctora Mireia del Toro, moltíssimes gràcies per estar aquest migdia amb nosaltres aquí a COPE Catalunya Andorra a portar llum sobre això de les malalties rares minoritàries. La doctora del Toro és coordinadora del programa de malalties minoritàries de l'Hospital del Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies i molta sort, eh?
Moltíssimes gràcies a vostès.
Doncs ja coneixem una mica més com són això de les malalties rares, a parlar amb la doctora del Toro i també amb el testimoni que ens ha ofert la Rosa Alarcón amb aquesta malaltia rara que té, que li vam diagnosticar fa uns 3-4 anys aproximadament. Doncs molt bé, fem ara un breu parèntesi publicitari i la Mar Puerto després t'explicarà per què s'ha produït un interès sobtat per entrar a l'Escolania de Montserrat. Serà d'aquí un minut i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4047.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te gusta viajar y tienes más de 55 años? Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Comunidad de Madrid pone a tu disposición las rutas culturales. Reserva desde solo 25 euros por persona en pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Déjate asesorar por los expertos de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos huevos camperos gallegos de primera puesta, un bonito fresco de costera en conserva o un auténtico bacalao Skrei del Ártico, con servicios tan diferenciales como el de contar con un cocedero de marisco en cada una de nuestras tiendas. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos. Solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després d'uns anys a la baixa per culpa de la pandèmia, enguany ha tornat a repuntar l'interès per entrar a l'Escolania de Montserrat. Ho ha comprovat la Mar Puerto durant la jornada de Portes Obertes.
El prefecte de l'Escolania, Efrem de Montellà, ha explicat que les dades demostren la consolidació de la tendència a l'alça després d'uns anys amb un retrocés en les inscripcions a causa dels efectes de la postpandèmia. Els escolans actuals han estat els encarregats de fer de guies per les famílies interessades, com la del Marc Carrion, de 8 anys. Els seus pares valoren sobretot les classes reduïdes i la formació musical.
Sí que és una formació molt completa, no? Tant la part més acadèmica, curricular, no? Com faria qualsevol nen, però això que sigui molt reduït amb molts espais, tot molt ben pensat, i la part musical, no? Al Marc li agrada molt la música, de fet ja ha fet violí, i bueno, seria per ell molt interessant, no?
En total han sigut unes 25 famílies d'arreu de Catalunya les que han assistit a la jornada de portes obertes i des de l'Escolania expliquen que la idea és que es facin una idea de com és un dia normal a l'Escolania. El Martí Balaguer fa segon d'ESO i des de cinquè de primària estudia a l'Escolania de Montserrat. Aquest és el seu últim any i ha estat l'encarregat de guiar una de les famílies que ha acudit a les portes obertes. Els he explicat que al principi fa cosa quedar-se a dormir, però que després ja són com unes colònies.
Tinc il·lusió per començar en un altre lloc, una etapa nova de la vida. Tinc ganes de començar-la, però em sap greu deixar l'Escolania perquè, clar, és una experiència única que no trobaré enlloc. A l'Escolania hi porto 4 anys, des de 5è, ara que faig segon d'ESO. I, bueno, explicar l'Escolania és senzill. Has d'explicar tal i com tu ho veus, perquè, clar, aquí hi vivim cada dia. I ho has d'explicar els espais tal i com tu els fas servir, com tu els veus. I, bueno, la idea és que ells agafin la idea, els candidats, de com és un dia normal a l'Escolania.
Actualment, a l'Escolania hi ha 43 escolans dividits en 5 cursos de quart a segon d'ESO i tot i que abans de la pandèmia n'eren una cinquantena, el prefecte considera que entre 40 i 50 ja és una xifra correcta pel bon funcionament, el que deixa entreveure doncs que ja s'estan recuperant els nivells d'abans de la pandèmia.
Gràcies, Marc. Queda't ara amb aquesta frase, una vergonya. Aquesta és la resposta del sindicat de presons CESIF a la proposta de la síndica de greuges Esther Jiménez Salinas de readmetre els presos perillosos a les cuines dels centres penitenciaris. L'Oriol Soler ha explicat, li han explicat exactament els funcionaris per què estan queixosos amb aquesta proposta de la síndica de greuges.
Els treballadors penitenciaris de Catalunya reclamen que la seva seguretat és igual d'important que la dels presos. La proposta del síndic de greuges de Catalunya pretén anul·lar la restricció d'entrar llocs d'alt risc als interns més violents. I la Central Sindical Independent i de Funcionaris demana que la prohibició es mantingui, ja que exigeix noves mesures per garantir la seguretat del personal penitenciari. Alberto Gómez, responsable de presons de l'entitat, valora la importància dels treballadors dins les presons.
La seguretat és una eina que ens afecta a totes les persones que som dins de la presó. Sense seguretat no hi ha reinserció possible. Nosaltres el que reclamem és reforçar les mesures de seguretat perquè qualsevol treballador de qualsevol presó de Catalunya pugui tornar a casa en les mateixes condicions de les que surt, és a dir, en perfecte estat de salut.
Des de l'administració ja s'han aplicat noves resolucions per garantir la seguretat, com la instal·lació de més càmeres de vigilància i detectors de metall. Tot i això, els treballadors reclamen que es prenguin més decisions. Alberto Gómez explica l'aplicació de mesures que proposa l'entitat.
Aquest diumenge 7 de març se celebra la Marató de Barcelona amb un rècord de dorsals inscrits, 27.000. I entre els corredors volem destacar els participants majors de 65 anys com a exemple de vitalitat i de voler mantenir-se en forma sense que l'edat sigui cap impediment. Entre els majors de 65 hi ha 600 homes i 70 dones inscrites. Entre elles hi ha la Mary Palmer, que està a punt de fer 80 anys. Va néixer a Escòcia el juliol del 45 i està entrenant per estar aquest diumenge a punt. A migdia, Cope Catalunya i Andorra hem convidat a la Mary Palmer perquè ens expliqui la seva història, una història que mereix ser escoltada i compartida com ho fa el Sergi Tor.
Sí, avui el despertador de la Mary Palmer ha sonat com cada dia a 6:45 del matí i a començar a entrenar al parc i a la platja. A 5 dies de la marató, Mary Palmer ultima la seva preparació, però amb ella és un gran repte tal com ens ho ha explicat a migdia de Cope Catalunya.
Claro, sí que es un reto, exacto, pero estoy bien de salud y esto lo puedo hacer. Tienes que tener una disciplina de entrenamiento y yo naturalmente, a mi edad, pues también la dieta y todo esto también sigo sincero. Yo no tengo ninguna obsesión en este aspecto, pero es siempre una dieta natural.
Per córrer una marató com gairebé tens 80 anys han de combinar diversos factors, un bon estil de vida, falta de lesions, exercici, descans, bona alimentació i un propòsit. Mary Palmer sí que recomana fer esport a totes les edats.
O sea, no hay ninguna excusa que tenga 60 o 70 años. Hay que hacer ejercicio físico diario. No quiere decir un día te vas, no sé cómo decir, muchas horas y luego no haces nada. No, cada día hacer pues media hora o una hora. Es importantísimo.
El creixement de la Marató de Barcelona és constant. El 2006 hi van participar 4.425 dorsals. Aquest any, 27.000, dels quals gairebé 700 participants superen els 65 anys.
Doctora Esther Marco, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ella és la cap de Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital del Mar. Doctora, fa un momentet acabem d'escoltar una senyora de 80 anys que es diu Mari Palmer, que aquest diumenge correrà la Marató de Barcelona amb els quasi els seus 80 anys, no? Aviam, vostè, que coneix molt bé el tema de la medicina física i la rehabilitació, quines recomanacions li proposaria amb aquesta corredora que diumenge ha de participar a la Marató?
Bé, home, entenc que la senyora Palmer és una atleta, de fet, no?
Ho és,
és una senyora que és veritat que té molta edat, és tota una inspiració, perquè realment arribar a aquesta edat amb aquest nivell d'exercici és molt inhabitual, i segurament en el seu cas es combinen pues uns factors genètics, uns hàbits de vida saludable i un entrenament progressiu en els darrers anys que havia permès arribar on està. Lògicament, aquest nivell d'exercici no ho podem recomanar a persones d'aquestes edats, sobretot si no han fet esport durant la seva vida. I les persones que sí que ho han fet, lògicament també han de tenir un seguiment mèdic i uns controls bastant estrets, no? Sí. per poder fer l'exercici.
Clar, perquè, doctora, no és gaire habitual veure esportistes de competició amb aquesta edat de la que estem parlant avui, no? No és normal, no? O no és habitual?
Aviam, no és freqüent. Jo crec que cada vegada segurament hi haurà més persones que arribaran en aquestes edats i que faran una pràctica esportiva d'intensitat. Però no hem de perdre de vista que, sobretot les maratons, encara que hi ha un risc baix de mortalitat, però el risc existeix. I, de fet, n'hi ha un mort per cada 150.000 participants. O sigui que, potser, en cada 5 o 6 anys pot haver-hi un pacient que faci una sobtada amb una marató, no? Com una ciutat com Barcelona. Mm-hmm. Aleshores, si a totes les edats ja recomanes amb aquest tipus de corredors que facin algun tipus de xequeig mèdic i de control, doncs en persones de més edat
encara més, no?
És encara molt més complicat.
Doctor, el que sí és cert és que l'esport i fer exercici doncs és bo, és sa, no? Alenteix l'envelliment, m'imagino, i també guanyes qualitat de vida. Això a totes les edats, no? Ja des de ben jove i fins que tens...
Això és indubtable, i de fet l'Organització Mundial de la Salut fa unes recomanacions d'exercici per totes les persones i de totes les edats. I en el cas de la gent major de 65 anys, les recomanacions són de fer una activitat aeròbica moderada, no intensa, i sobretot de fer exercicis de força muscular i d'equilibri. Mm. Aquestes serien les recomanacions estàndards per adults grans, de més de 65 anys.
Clar, perquè a partir d'aquesta edat, dels 65, qualsevol lesió es complica molt i la recuperació, sobretot, és molt més lenta, m'imagino, veritat?
Sí. A més edat, lògicament, la recuperació pot costar més, però insisteixo que moltes vegades trobem discrepàncies entre el que és l'edat biològica i l'edat cronològica. Mm-hmm. Hi ha persones que ens sorprenen molt gratament, no?, perquè no sembla l'edat que tenen, i al contrari, hi ha més jove que ha envellit de manera prematura per sentir altres malalties i altres comorbilitats. Sí que s'ha de tenir en compte.
Clar. Ara es parla molt, es parla molt d'una frase que ara li comentaré, jo no sé si està d'acord vostè o no, es diu que les persones de 80 anys, ara són les de 60 d'abans, no? Vull dir, poder... Tampoc és això, no? Això seria com idealitzar la bellesa, no?
Bueno, la bellesa en ve baix. Moltes dècades de la vida, no?
Ja.
Sí, per baix també, no? Ara els de 40 d'ara són els de 30 d'abans.
Ja.
Però bé, sí que és veritat que la societat afortunadament ha evolucionat en general a més qualitat de vida, i cada vegada hi ha més gent que arriba d'una manera saludable edats avançades, i això és molt bon antic.
I això està molt bé. I hi ha una cosa important, doctora, quan fas esport i ja tens una certa edat, o qualsevol edat també, no? Si notes un dolor, és molt important parar de fer l'exercici i buscar els motius, no? Saber què t'ha passat, no? Perquè tens aquest dolor, m'imagino. No forçar el cos, no?
Sí. Exacte. En principi, el dolor, l'exercici s'ha de poder realitzar lliure de dolor. Aleshores, forçar massa la màquina, ens arrisquem doncs, a incrementar un procés inflamatori o empitjorar els símptomes d'una lesió. Aleshores, sempre hem d'intentar això, adaptar l'exercici, sobretot a l'exercici que té una finalitat de salut, a la tolerància de la persona. I sempre hi ha alternatives, sempre es poden fer coses.
A partir de quina edat hi ha situacions que afavoreixen més l'aparició de lesions, sobretot quan tens ja, no sé, a partir dels 50 anys, per exemple, doctora? Quines lesions són les més habituals?
Amb exactitud no li sabria dir, però sí que jo crec que segurament a partir dels 50, entre els 50 i els 60 anys, ja és una edat en què hem d'anar en compte, no? Primer, per exemple, en el cas de les dones, perquè és molt més freqüent, per exemple, l'osteoporosi, comencem a tenir també problemes de desgast d'articulacions, que això seria tant per homes com per dones, no? Yeah. I aleshores hem d'intentar doncs, que l'exercici no suposi una sobrecàrrega en aquestes extremitats.
Molt bé. Doncs, doctora Esther Marco, moltíssimes gràcies per les seves explicacions. Ella és la cap de Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital del Mar. I això, que ens deia ella, cal fer exercici, cal fer esport, però sempre amb moderació i sabent i tenir molt en compte l'edat que tenim i no exposar-nos a sobreesforços que poden portar males conseqüències. Doctora, gràcies, molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs a la recta final del migdia COPE, com sempre, amb el Joan Balloni. Què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
I a les 3:05, Esports COPE, tenim Champions avui, no?
Sí, avui juga el Barça i en un horari gens habitual. Juga el Barça en sessió de tarda, 6:45, aquest Barça a Benfica. Recordo amb 0-1 a favor del Barça del partit d'anada. Són vuitens de final de la Lliga de Campions amb l'equip anímicament tocat per la mort del doctor Carles Miñarro dissabte passat. Aquest matí el president Laporta i el capità Ter Stegen han estat al funeral. Abans del partit d'avui es guardarà un minut de silenci i els futbolistes del Barça lluiran braçalets negres. També avui tenim Liverpool-PSG amb 0-1 a favor del Liverpool del partit d'anada. Inter-Feyenoord amb 0-2 per l'Inter del partit d'anada i Bayer Leverkusen, Bayer de Múnich amb 3-0 pel Bayer de Múnich del partit d'anada. Demà el derbi madrileny, l'Atlètic de Madrid, Real Madrid, el Real Madrid que va guanyar 2-1 al partit d'anada aquesta tarda. Els dos equips faran els darrers entrenaments abans del partit. Parlarem també del duel català de la Lliga d'ahir a l'estadi de Cornellà al Prat, aquest empat a 1 entre l'Espanyol i el Girona. El gol de l'Espanyol a la segona part de Jofre, el gol de l'empat del Girona va arribar al tram final del partit, gol d'Estuani de penal, resultat just, i al final els dos equips que van acabar bastant satisfets amb aquest punt aconseguit. En bàsquet, avui pendents del Manresa, que juga partit de Champions a la pista del Petkim Sport. El Manresa ha obligat a guanyar si vol seguir amb opcions en aquesta competició, i ha debutat Carlos Alcaraz a Indian Wells, debuta amb victòria còmoda, en 2 sets, 6-2 i 6-4 davant Shapovalov.
Molt bé, Esports COPE 3:05. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
D'aquí uns segons arriba ja Pilar García Muñiz, ho té tot a punt per començar la tarda i et seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.